Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs al final ja està avalada aquesta llei del només sí és sí, que inclou la nova definició de consentiment sexual. Vull dir, clarament, el sí és sí. Entre altres coses, hi havia, per exemple, aquesta norma que preveu doncs, agreujants, per exemple, per incrementar les penes d'agressió o violació quan els fets es facin de forma grupal. Per exemple, hem tingut uns lamentables i tristíssims fets els darrers dies. Però també inclou, per exemple, la difusió d'imatges de caràcter íntim. És una qüestió que jo pensava que ja hi era, ja estava protegit això, però si ho aclarem tot plegat, perquè igual és una mica confós el tema, amb el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, el José Ramón Agustina. José Ramón, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Està clar que sí és sí, però no sé la llei si ho deixa tot clar i de quina manera deixa clara, sobretot. Però primer, parlava de les imatges i de caràcter íntim i aquesta difusió sense consentiment, però jo pensava que això ja estava penat.
No, a veure, efectivament ja està penat. L'article 197.7 ja preveu un delicte específic que criminalitza la difusió d'imatges íntimes que han estat obtingudes prèviament en consentiment, però que s'han difós a tercers sense el consentiment de la persona afectada.
D'acord.
Això ja estava previst com a delicte contra la intimitat i aquesta llei no ha modificat aquest tipus penal. L'únic que ha establert és una sèrie de mesures per facilitar ajudes públiques a les víctimes l'objectiu de la llei és erradicar violències sexuals. I entre aquestes violències sexuals s'inclouen les violències de caràcter digital, no? I en aquest sentit es fa al·lusió també a la difusió de sexting.
D'acord. Vull dir, llavors, el que fa és donar més voltes al cargol per intentar ajustar més la llei, no? Per intentar afinar. Seria això?
Bueno, és que aquesta norma en realitat preveu disposicions molt diferents. Unes més de caràcter preventiu i programàtic i d'ajudes públiques, i altres, i és curiós perquè es fa amb una disposició addicional, però hi ha modificacions en el text del Codi Penal, de caràcter substantiu, on sí que es modifiquen alguns delictes de manera molt important, que són els delictes d'agressions i abusos sexuals. Però en relació al delicte de difusió d'imatges íntimes no es modifica, amb caràcter substantiu. El que sí que es modifica és que les víctimes de sexting, de difusió de sexting, entraran dins del paquet de mesures que ajuden a les víctimes a refer la seva vida arran del delicte.
Sí, al final una de les qüestions que quedaven clares, estaven parlant també aquesta llei que volia entrar directament en el tema de la prostitució i ho han deixat fora, al final. Ho han deixat fora. No sé si és un tema que habitualment s'obre i es tanca, s'obre i es tanca. No s'acaben d'atrevir a entrar directament a intentar fer alguna cosa amb tot això.
Bueno, es veu que hi ha una forta discussió dins dels partits més progressistes amb si s'ha de criminalitzar o no, doncs sobretot els clients de la prostitució, no les prostitutes que exerceixen, sinó els clients que s'abusen d'una situació d'explotació de les dones, no? Aquí hi ha un parer molt, molt diferent dins dels dos partits del govern, i llavors s'ha ajornat aquest debat per un moment posterior. Hi ha tota una sèrie de discussions a nivell de política criminal, si s'ha de criminalitzar o no amb la clientela de la prostitució. I en concret es preveia en la modificació del Codi Penal, no sé si ha quedat o no, perquè no m'ha quedat clar, hi ha hagut tota una sèrie de discussions extraparlamentàries, jo el debat no l'haig seguit ahir, sincerament, però hi havia una inclusió, s'havia inclòs en el projecte de llei la terceria locativa, que és criminalitzar a la persona que afavoreix la prostitució voluntàriament, o sigui, la prostitució consentida, sense cap tipus de coacció, mitjançant la posada a disposició d'un local, no? I, de fet, el Codi Penal establia, amb aquesta modificació, també es decretava, ja no facultativament, sinó obligatòriament, la clausura temporal o definitiva del local.
No, sembla que al final no l'ha inclòs, El text no inclou ni això que estàs explicant de la terceria locativa, ni la penalització en presó i multa del proxenetisme. Al final, el text, aquestes dues coses han quedat fora del text. La llei en el seu conjunt, i pel que has pogut veure, És bona? Ens fa avançar?
Bueno, anem a veure si ens fa avançar en el sentit que es donen una sèrie d'ajuts públics a les víctimes de totes les violències sexuals. I s'estableixen tota una sèrie de mesures de prevenció i d'informació amb caràcter general, a nivell educatiu, a nivell dels programes públics. Això, evidentment, s'haurà de veure una mica com queden a nivell reglamentari, com es desenvolupa tot aquests principis programàtics, no? Però, en principi, home, doncs, sempre és bo que l'Estat procuri ajudar les víctimes, i especialment d'aquest tipus de delictes, a refer la seva vida. Això és molt positiu, no? Mm. L'altra qüestió és si a nivell tècnic les modificacions que es fan en els delictes d'agressió i abús sexual tenen sentit o no. Aquí ja sí que la doctrina, hi ha molts parers molt diferents sobre si era oportuna o no aquesta modificació, i sobretot el problema més important, que és, de fet és l'eslògan de la llei, el solo si és sí, això planteja en realitat una problemàtica que no es resol amb la llei, perquè el problema serà un problema de prova que tindrà el jutge en un escenari que no ha canviat i no canviarà, en principi no hauria de canviar perquè es facin més programes de prevenció a les escoles. Tant de bo canviï l'escenari, però en principi en la nostra societat estem abocats a moltes situacions en les que les persones dins d'aquest model d'oci nocturn doncs consenteixen en unes circumstàncies que no són les ideals i que donen lloc a un espai de molta ambigüitat que després el jutge es troba al davant i ha de resoldre, tant de buscar indicis. I en el fons els indicis sempre hauran de pivotar sobre la declaració de la víctima. Llavors, jo sí te creo és un eslògan que està molt bé i a nivell pedagògic i a nivell de programes públics, però el problema és que quan l'intentes insertar en el procediment penal
és més difícil,
quan regeix un principi de presumpció d'innocència, això és molt més problemàtic. I a la pràctica no és tan fàcil com sembla que es vol dir en el... Bueno, polític. No?
José Ramón, mira, sembla, i ara faré una pregunta fora del teu àmbit professional, en aquest cas, de la teva especialitat, però sembla que volem, o es vulgui, que està bé la llei, vull dir, no dic que no, que no s'ha dit de legislar absolutament tot, però això té més pinta d'un problema d'educació social que no pas d'una cosa que es vulgui resoldre amb una llei.
Bueno, evidentment, tots els problemes que la llei i que la justícia intenta resoldre són problemes socials previs, no? I aquí hi ha un problema social molt greu, no? D'educació sexual i de respecte de la dignitat de les dones. I en aquest sentit la llei dona un pas endavant, positiu, perquè intenta resoldre els problemes, però en el final ens trobem en una situació social que no ens ajuda, que és que la societat tolera una sèrie de una forma d'interaccionar sexualment que planteja molts problemes, perquè ho sabem tots, la gent jove i no tan jove pues tolera que hi hagin situacions d'interacció sexual on el discerniment no és tan fàcil d'esbrinar. O sigui, és a dir, quan la gent s'alcoholitza o consumeix drogues i en aquest sentit interacciona amb altres, amb aquesta situació s'exposa a un risc voluntàriament on després es donen situacions de molta confusió.
Doncs José Ramón Agustina, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.